Bona tarda, són les dues. Una de les crisis institucionals més greus des de la recuperació de la democràcia, un xoc de poders inèdits, una decisió inconstitucional presa pel propi constitucional o un cop d'estat al poder legislatiu. Aquestes són només algunes de les descripcions que s'han donat aquests dos últims dies de la decisió del Tribunal Constitucional de paralitzar la votació que havia de permetre desencallar precisament la renovació dels seus propis integrants, alguns, recordem, amb mandat caducat. Una decisió transcendental que avui es pot rectificar en un ple convocat d'urgència al Tribunal Constitucional. Un ple convocat a les 7 de la tarda per decidir si s'accepta o no una votació que s'ha de celebrar aquest mateix dijous al matí.
Estel Migdia, amb Diana Silva.
El Tribunal Constitucional es reunirà d'urgència avui a les 7 de la tarda per estudiar el recurs del Senat en què li demana una rectificació urgent davant la suspensió de la votació per la reforma del Poder Judicial. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. El Senat ha demanat al Constitucional que resolgui la qüestió abans del ple d'aquest dijous al matí, que debatrà i votarà la proposició de llei orgànica de reforma del Codi Penal.
Esquerra fa costat al PSOE i a Podemos i donarà suport a la proposició de llei que presentaran els dos socis de govern perquè es torni a votar al Congrés la reforma del sistema d'elecció dels jutges.
Mentre que una nova enquesta del CIS mostra una caiguda de 2 punts en intenció de vot pels socialistes, que continuaria guanyant les eleccions tot i la retallada del PP.
El Departament de Salut es fixa el 2023 com a data màxima per tenir aprovada la llei d'addiccions.
Tot quan les entitats que lluiten contra les addiccions alerten que les festes de Nadal són un període crític per les persones que estan superant una addicció al consum de begudes alcohòliques.
De com es gestionen aquestes dates tant persones que pateixen addiccions com els seus familiars, en parlarem en uns minuts amb la Mireia, que és representant d'Alcohòlics Anònims. I pel que fa als esports, Xavi Toscano, bona tarda.
Bona tarda.
El Barça femení torna aquesta nit al Camp Nou en un nou partit de Champions.
Les blaugranes busquen una victòria davant el Rosengard que les classifiqui per als quarts de final d'aquesta competició europea. Com a primeres de grup, el partit començarà a les 9 de la nit.
I en plana cultural, la cantant Sílvia Pérez Cruz presentarà en directe el seu nou disc al Festival Guitar Barcelona. Olma Giró.
L'esdeveniment se celebrarà el proper 24 i 25 de maig al Teatre Tívoli de la capital catalana. Les entrades pel festival es posaran a la venda demà dijous.
Abans de repassar el més destacat del dia, com sempre, fem una ullada de com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. Hem començat la jornada amb alguns núvols, però cada vegada més clarianes, i les boires persistents de les comarques del Pla de Lleida els està costant de marxar. Ho faran al llarg d'aquesta tarda, però vaja, aquí les temperatures quedaran un pèl més curtes que en dies anteriors, mentre que la resta de Catalunya, sobretot comarques del sud, han pujat un pèl respecte a les d'ahir. Ambient suau al centre del dia, per tant, avui temperatures màximes entre els 14 i els 19 graus. I aquestes temperatures pugen de cara demà i també de cara demà passat, amb un ambient molt suau al centre del dia, màximes les properes jornades entre els 15 i els 20 graus. Les temperatures pugen fins divendres i baixen de cara al cap de setmana i els propers dies. Tranquil·litat, boires a les comarques de l'interior, especialment al matí, i a la resta alguns núvols, però amb un clar domini del sol, núvols poc importants, i recordem que s'acaba la tardor. A les 10 i 48 minuts d'aquesta propera nit comença l'hivern.
El Tribunal Constitucional es reunirà d'urgència avui a les 7 de la tarda per estudiar el recurs que ha presentat el Senat, en què li demana una rectificació urgent pel que fa a la suspensió de la votació per la reforma del Poder Judicial.
En un escrit presentat aquest matí, el Senat ha sol·licitat personar-se en el procediment i ha impugnat la mesura cautelaríssima adoptada pel Tribunal Constitucional. Una decisió que va suposar la retirada dels canvis en la renovació del mateix Tribunal del text de la reforma del Codi Penal. El Senat ha demanat al Constitucional que resolgui la qüestió abans del ple d'aquest dijous, que debatrà i votarà la proposició de llei orgànica de reforma del Codi Penal.
A l'espera de la decisió que el Tribunal Constitucional pugui prendre aquesta tarda, el govern espanyol ja suma el suport d'Esquerra per presentar la proposició de llei al Congrés per tornar a votar les dues esmenes que va tombar el Constitucional. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. I al vespre, el PSOE i Unides Podem van anunciar que apostaven per tornar a portar a votació al Congrés les dues esmenes per renovar el sistema d'elecció dels jutges. Doncs bé, aquest matí, el portaveu d'Esquerra, Gabriel Rufián, des del Congrés, ja ha dit que hi donaria suport, mentre Pedro Sánchez insinua que només ho donaran per vàlid si el Constitucional no ho tomba.
Que ustedes quieren aquí presentar una ley que recupere las enmiendas tumbadas el otro día en el Tribunal Constitucional, háganlo, háganlo, ahí estaremos.
Y me gusta escuchar, y quiero reconocerlo a su grupo parlamentario, porque ya lo han asumido, el que efectivamente la democracia siempre se fundamenta primero en la soberanía popular y también en el respeto a la legalidad democrática.
En el mateix sentit s'hi ha referit el president de la Generalitat, Pere Aragonès.
El que està passant a nivell institucional a l'estat espanyol no és aliè a l'impuls d'aquest procés de negociació, tampoc. Precisament és en el marc d'una proposició de llei fruit d'aquest procés de negociació en el que tota la dreta judicial doncs s'ha aixecat togues amunt, diguem, per intentar impedir que alguns preceptes que s'havien introduït doncs puguin avançar.
Aquesta nova proposta, segons la portaveu dels Comuns al Congrés, Aina Vidal, la tiraran endavant quan coneguin els arguments exactes del Constitucional per haver tombat la votació del Congrés. Per Vidal, la polèmica dels últims dies ha reforçat la cohesió entre els socis de la investidura perquè tiri endavant, ho ha dit al matí a Ràdio Estel.
És una decisió que és inèdita, que no és precisament la més adequada pel moment en què estem vivint, i per tant qualsevol que es consideri demòcrata se'ls posa les mans al cap, no només per la decisió que vam veure fa dos dies, sinó també per, en aquest cas, doncs, per aquesta trajectòria de quatre anys de negar-se a desocupar una institució que no és seva, que no els hi pertany i que és de tots i totes.
Mentrestant, des del Partit Popular critiquen aquesta nova via i acusen el govern espanyol d'assemblar-se a l'independentisme, ara que busquen altres vies per esquivar la resolució del Constitucional per poder aprovar la reforma de les majories per escollir els alts càrrecs judicials.
Des del PP veuen paral·lelismes entre Pedro Sánchez i l'actitud que van adoptar els partits independentistes el 2017 quan no van acatar les ordres judicials. Pedro Sánchez, però, contesta que no hi ha cap mena de similitud perquè ell sí que acata la Constitució.
Tras los toques de atención del Tribunal Constitucional y de Bruselas, ahora dice que lo volverá a hacer. La verdad es que usted cada día nos recuerda más a Junqueras y Puigdemont.
Y en efecto, han ido demasiado lejos, señora Gamarra, pero en sentido contrario, incumpliendo la Constitución, bloqueando la renovación de órganos constitucionales importantes para el correcto funcionamiento de nuestra democracia.
Des de Junts per Catalunya també hi veuen similituds i critiquen Esquerra per donar suport al PSOE després que aquests últims anys els socialistes no compartissin l'estratègia independentista. Així s'hi ha referit la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras.
No estaremos entre los ingenuos que creen que reformar España pasa por regalarles el poder a ustedes, al PSOE, como si el PSOE fuera algo muy distinto al PP.
Sánchez, per la seva banda, ha retret a Nogueras que equipari el PSOE i el PP.
Gràcies, Judit. Una picabaralla entre PSOE i PP que també s'escenificarà aquesta tarda al Senat, on hi haurà el primer cara a cara entre Sánchez i Feijó des que va començar la crisi per la paralització de la reforma del poder judicial, Anna.
De moment, el PP proposa un acord si el PSOE fa marxa enrere amb la reforma de les majories per escollir els membres del TC. El pacte també ha d'incloure desfer els acords amb Esquerra i mantenir la sedició i les penes actuals per malversació.
Els nous escenaris oberts avui arriben després que el ple del Consell General del Poder Judicial hagi estat incapaç una altra vegada de nomenar els dos magistrats del Tribunal Constitucional que li pertoquen, una designació esperada que de fet hauria pogut destensar l'enfrontament entre el govern espanyol i el Tribunal.
Aquest dimarts el sector conservador al Consell General ha impossibilitat que prosperés la designació del candidat progressista José Manuel Vendrés, que ha obtingut només 7 vots dels 11 necessaris, 3 cinquenes parts del ple. Tampoc han prosperat les designacions del candidat conservador César Tolosa i del progressista que els conservadors volen al TC, Pablo Lucas. Tots dos han obtingut 10 vots. D'aquesta manera, aquest organisme incompleix novament el mandat legal que l'obligava a elegir els seus dos membres abans del 13 13 de setembre.
I enmig d'aquest terrabastall polític, avui s'ha publicat l'enquesta del 6 del mes de desembre. Els socialistes guanyarien les eleccions, però cauen 2 punts en intenció de vot i el Partit Popular retalla distàncies.
Aquest baròmetre és el primer que recull els acords del PSOE amb Esquerra Republicana per eliminar el delicte de sedició i reformar la malversació. El partit de Pedro Sánchez continua sent el més votat, però baixaria 2 punts i es queda amb un 30% d'intenció de vot. El PP, en canvi, puja més d'un punt i mig i passa del 27 a gairebé el 29. L'acord també beneficia els republicans, que pugen 2 dècimes i tenen un 2,4% d'intenció de vot. Junts puja 4 dècimes i se situa en l'1,4%. També aconsegueix un lleu increment de vot Unides Podem, que passa del 12,2% d'intenció de vot al 12,4%, tot i que l'enquesta es va fer després de l'aprovació de la llei del només sí és sí i en plena rebaixa de penes a condemnats per agressió sexual.
Per cert, que el baròmetre també indica que un de cada 3 espanyols assistirà a celebracions religioses aquest Nadal.
I també que una mica més de la meitat de la població, un 52%, manté la tradició de posar un pessebre o naixement a casa.
I a nivell municipal, Barcelona votarà aquest divendres els pressupostos del 2023 de la ciutat a l'espera que Esquerra anunciï el seu vot demà dijous.
De totes maneres, el tinent d'alcaldia i regidor de pressupostos, Jordi Martí, ha explicat que les converses amb Esquerra van prou bé i que esperen que s'arribi a un acord aviat. Mentrestant, però, segueixen sense haver-hi pressupostos del 2023 de la Generalitat.
Precisament del futur de la ciutat de Barcelona i de les intencions dels republicans de la ciutat n'ha parlat el candidat a les eleccions municipals, Ernest Maragall, en una entrevista que podreu escoltar a la caravana de Ràdio Star.
Sí, de fet, Maragall ha carregat contra el candidat de Junts, Xavier Trias, per les crítiques que ha fet l'exalcalde en contra de les polítiques d'Ada Colau.
Jo no comparteixo que ens compleguem en els desastres, que hi ha problemes i hi ha evidències negatives en aquest rellent, ho acabem de comentar. Jo crec que tampoc no serveix massa res quedar-nos amb la foto negativa i denunciar-ho.
La conversa sencera la podreu escoltar a 6:15 de la tarda a la caravana de Ràdio Estel.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Diana Silva.
Segons Salut, 8 de cada 10 ingressats avui a l'UCI no s'han posat la quarta dosi de la Covid, una vacunació que va molt lenta. De fet, compta amb aquesta dada perquè Espanya té 14 milions de vacunes de la Covid caducades.
Una xifra que suposa el 7% del total de dosis adquirides. Segons ha confirmat l'Agència Espanyola del Medicament, la majoria de vacunes caducades són de Pfizer i l'explicació seria la baixada del ritme de vacunació general. A Europa, el total de vacunes caducades és de 170 milions de dosis. Els ministres de Sanitat europeus volen negociar els contractes amb les farmacèutiques per així poder reduir les entregues. Asseguren que els magatzems estan plens i que ara les quantitats de vacunes negociades són excessives.
Tot quan el creixement de contagis per virus respiratoris està tensionant d'una manera greu el sistema sanitari públic de Catalunya, el principal motiu és l'arribada simultània dels virus de la grip, el coronavirus i la bronquiolitis, que afecta majoritàriament els nens.
Així ho ha posat en alerta els metges, que viuen una situació complicada, en alguns casos semblants a la dels pitjors dies de la pandèmia. Ho ha explicat a Ràdio Estel el cap de malalties infeccioses de l'Hospital del Mar, Robert Guerri.
La situació és complicada des d'un punt de vista clínic, vull dir, pels pacients que demà ho pateixen i es posen greus, i des d'un punt de vista sanitari, perquè s'estan agrupant moltíssims casos en un període molt curt de temps. I això recorda molt a les onades Covid, però sense ser només per Covid, sinó per altres coses.
Guerri apunta que diferents hospitals catalans ja han hagut de cancel·lar intervencions quirúrgiques menys greus, però que no hi ha llits suficients si el pacient operat després requereix un ingrés hospitalari.
Repassem ara quina és la situació als hospitals catalans, on les llistes d'espera als centres d'atenció primària estan provocant que la gent vagi d'urgències als hospitals, arribant a desbordar-les. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda.
Uns 300 pacients al dia a les urgències amb una capacitat de prop d'un centenar de box. Atenció als passadissos amb gairebé zero privacitat i estades des de 24 hores fins a 5 dies.
Aquesta és la fotografia a hores d'ara a les urgències de l'Hospital del Mar. Des de l'empresa avisen que aquesta pressió mai l'havien vist abans i asseguren que han reforçat les urgències amb més llits i hores extres per atendre, sobretot, els pacients de risc. Xavi Tarragón, president del comitè d'empresa, ha alertat a Ràdio Estel que estan tan desbordats que l'hospital ha començat a ajornar cirurgies no urgents.
l'empresa, com a mesura excepcional degut a aquesta situació extrema, doncs el que ha decidit és deixar de fer intervencions quirúrgiques que no siguin urgents, programades, i el programa especial de quiròfan, que és per intentar reduir llistes d'espera, tot això s'ha aturat, excepte el que és urgent, evidentment, perquè això el que suposa és col·lapsar llits, o si són intervencions amb ingrés, també hi ha cirurgia major ambulatòria, que aquestes no, però si les intervencions requereixen ingrés, doncs totes aquestes, si no són urgents, s'han aturat, no?
El sindicat C6 va alerta que les urgències de l'Hospital de Bellvitge també estan col·lapsades des de fa unes setmanes, tot i l'empresa ho veu com un augment de la pressió assistencial pròpia de l'època de l'any. Carmen Ruiz, secretària autonòmica del sindicat i treballadora d'urgències del centre, ha alertat a Ràdio Estel que aquesta situació no és bona ni pels treballadors ni pels pacients.
El personal está agotado. No es fácil tampoco atender a los pacientes en pasillos y estamos atendiendo más pacientes de los que nos tocaría atender. También por la complejidad de los pacientes, que no son pacientes que sean fáciles, que son pacientes complejos, con diversos tratamientos y no le das la calidad asistencial que le deberías dar al paciente.
Les perspectives a la tornada de festes no són gens esperançadores pels treballadors. Tots dos coincideixen en que és un problema estructural del sistema sanitari que s'ha de replantejar. Falta espai, planificació i mans.
Gràcies, Pau. I el preu del lloguer s'enfila a màxims històrics a Catalunya, però sobretot a Barcelona i a Girona. De fet, els números són superiors als d'abans de la pandèmia, Anna.
Entre juliol i setembre, el preu mitjà va pujar a Catalunya un 9,2% respecte a l'any passat, fins a arribar als 805 euros. A la capital catalana és on més ha pujat el preu mitjà del lloguer. Concretament, ha augmentat un 14%, superant inclús la inflació d'aleshores, i el preu es va situar en els 1.066 euros al mes. El preu ha pujat sobre tot a Ciutat Vella, Sant Martí, l'Eixample, Sants Montjuïc i Sarrià, Sant Gervasi. Els districtes on els preus han pujat menys són Nou Barris, Horta Guinardó i Sant Andreu. Si ens fixem en les tres altres províncies catalanes, a Girona, els preus han pujat un 8,7% respecte a l'any passat i el preu mitjà se situa en 614 euros al mes. A Tarragona ha pujat un 12,5% fins a arribar als 558 euros i a Lleida ha incrementat un 4,7% fins a arribar als 467 euros.
Mentrestant, Barcelona sanciona amb 1,5 milió d'euros 3 promocions a l'Eixample per incomplir el 30% d'habitatge en protecció oficial.
Es tracta d'obres majors que s'estan duent a terme al carrer Comte Borrell, Castillejos i Montaner i que sumen un total de 40 pisos. Els promotors van sol·licitar llicències per obres menors per cadascun dels pisos que estan reformant en comptes de demanar una llicència única de rehabilitació integral de tot l'edifici que els hauria obligat a destinar el 30% dels habitatges a pisos de protecció oficial. És a dir, que dels 40 edificis, 10 haurien de ser habitatges de preu assequibles. Els promotors s'enfronten a multes que poden situar-se entre els 400.000 euros i els 600.000 euros cadascuna. I, a més, l'Ajuntament de Barcelona es planteja que tots ells no puguin treballar a la ciutat durant 3 anys.
El govern preveu que durant la campanya de Nadal els comerços catalans facturin un 10% més que l'any passat.
El Departament d'Empresa i Treball apunta que la campanya estarà marcada per la racionalització i no per l'impuls degut a l'augment dels preus i que s'aprofitaran més les ofertes i les promocions. A més, també creu que hi haurà un equilibri entre les vendes que es facin online amb les dels establiments físics.
Tot i que cada vegada la gent paga menys en efectiu, a Espanya dues de cada tres transaccions que es fan són en metàl·lic.
De fet, l'estat espanyol continua sent un dels estats de la zona euro on més es paga amb diner físic. Per davant només hi ha quatre països que serien Malta, Eslovàquia, Àustria i Itàlia. Tot i així, aquesta acció cada vegada perd més pes. De fet, la pandèmia ha fet que augmentessin els pagaments amb targeta, però segons una enquesta del Banc Central Europeu, el 60% troba important que es continuï comprant en efectiu per així poder protegir l'anonimat, rebre els diners de manera immediata i evitar les comissions dels bancs. En canvi, els defensors de la targeta asseguren que és la manera més ràpida i pràctica de comprar sense haver d'anar a un caixer a treure diners en efectiu.
I atenció a aquesta dada, el 84% dels interns catalans desenvolupen alguna malaltia mental durant la seva estada a la presó. Més de la meitat dels presos a Catalunya pateix alguna patologia de salut mental. La prevalència és 7 vegades superior que la de la població externa. Són les principals dades d'un informe de Justícia i Pau, l'associació catòlica que treballa per la defensa dels drets humans. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. El perfil majoritari és el d'un home amb un trastorn mental que porta a la presó molt de temps i que ha consumit drogues i o alcohol en algun moment de la seva vida. Entre les afeccions més habituals hi ha l'ansietat, la depressió, el trastorn de personalitat, l'esquizofrènia i el retard mental. L'entitat Justícia i Pau critica que les penes actuals són massa llargues i dures i assegura que no rehabiliten el pres. Per això demana, entre d'altres, millor atenció a dins del centre, revisant cada dia la seva salut mental o més formació pels professionals, per exemple. És Roser García, metgessa i voluntària de presons de l'associació.
La seguretat i el control social i el tractament es podrien fer i s'haurien de fer la societat. Llavors no faria falta la reinserció ni invertir tant en reinserció perquè no faria falta perquè ja estarien reinsertats a la societat. Nosaltres pensem que és difícil per molts obstacles, però estem convençudes de que hem d'anar a la flexibilització de les presons, descapdallar tot aquest entramat de patologies i delictes, obrir-les i exterioritzar les penes i els tractaments. Pensem o creiem que ja s'intenta, però s'ha d'anar més lluny.
L'objectiu que marca l'entitat catòlica és que els presos amb patologies mentals han de sortir de la presó per ser tractats a llocs específics com internats o directament no hi entrin. Per això reclama canvis al Codi Civil i revisar els criteris judicials pels quals es considera culpable una persona amb trastorn mental. Gràcies, Sílvia. I us ho dèiem en titulars, el Departament de Salut es fixa el 2023 com a data màxima per tenir aprovada la llei d'addiccions.
Ho ha dit el conseller de Salut, Manel Balcells, durant la sessió de control al govern, on ha proposat començar a tramitar el primer semestre de l'any. El titular del departament assenyala que la norma s'ha endarrerit per la pandèmia i pel trencament del govern.
Precisament, les entitats que lluiten contra les addiccions alerten que les festes de Nadal són un període crític per a les persones que estan superant una addicció al consum de begudes alcohòliques.
De fet, expliquen que les festes de Nadal són un moment crític també per a les persones que en fan un ús responsable perquè poden passar a fer-ne un ús abusiu. Segons l'enquesta de consum de drogues del Ministeri de Sanitat, gairebé el 78% de la població espanyola ha consumit alcohol en l'últim any i un 63% ho han fet en els últims 30 dies. Pel que fa a les persones que consumeixen alcohol diàriament, suposen un 8% del total de la població. L'enquesta també assenyala que el consum d'alcohol comença al voltant dels 16 anys i que el principal motiu de beure és perquè és divertit.
Montse, representant d'Alcohòlics Anònims, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Molt bé. Fins a quin punt és crítica la situació d'una persona amb una addicció a l'alcohol quan arriben les festes de Nadal? Fins a quin punt és complicat?
Vale, mira, jo abans de res m'agradaria dir que, bueno, pues, parlaré en castellà, si no...
I tant, i tant.
¿Vale? Y bueno, pues que me llamo Montse, que pertenezco a Alcohólicos Anónimos, soy alcohólica, y me gustaría leer un preámbulo que leemos siempre, ¿vale? Que es muy sencillo, que es Alcohólicos Anónimos, es una comunidad de personas que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Y para ser miembro no se pagan derechos de admisión ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad.
Ha quedat clar, ha quedat ben clar, que és Alcohòlics Anònims. Un cop aclarit aquest aspecte, sí. El que et preguntava, fins a quin punt preocupa, no? O és complicat per les persones que pateixen una addicció a aquestes dates de Nadal?
Sí, doncs mira...
Em pots respondre en castellà, si vols, no hi ha problema.
Sí, sí. El alcohólico o una alcohólica como yo, pues más bien al principio, cuando entramos en Alcohólicos Anónimos, pues bueno, pues estamos muy sensibles, porque claro, la dependencia del alcohol es obvia. Entonces tenemos un cierto miedo o angustia en estas fiestas y en otras. Porque el consumo, claro, la familia, cenas de empresa, brindis de Año Nuevo. Pero bueno, nosotros siempre partimos de una base y es que lo hacemos por 24 horas. Por 24 horas no beberé. Mañana no lo sé, pero no beberé. Y procuramos evitar las situaciones tensas, sobre todo al principio. Esto es en Navidades y en cualquier otra fiesta.
I, per exemple, en el cas de no sé si hi ha alguna recomanació per les famílies, no? Per les famílies que tenen una persona que està intentant sortir d'aquesta situació, de quina manera s'ha d'intentar comportar amb ella, no? En situacions en què, en general, es beu alcohol.
Sí, sí. Bueno, pues mira, nosotros lo que hacemos respecto a la familia, y bueno, yo hablaré también, yo hablaré siempre de mí, porque claro, yo formo parte de Alcohólicos Anónimos, pero no voy a hablar por todos, ¿no?, sino por mí misma como alcohólica. Y sí que diré que bueno, yo en mi caso, ¿qué hago con la familia? Porque también así se me sugirió, todo es sugerido en Alcohólicos Anónimos. La familia, bueno, pues una vez que se entera, porque tú se lo dices, o bien ellos ya ven que no bebes alcohol, pues yo les digo, mira, llegan las Navidades, estáis invitados a mi casa, hoy a la vuestra, pero si venís, os traéis el alcohol. Esto es algo que yo suelo hacer, que solemos hacer en casa, y la familia o los amigos se traen el alcohol que van a consumir, no hay ningún problema, porque yo no estoy en contra del alcohol, ni yo ni ningún miembro de Alcohólicos Anónimos. El hecho es que nosotros hemos decidido, por un deseo que tenemos, de no beber. Entonces, el que quiere beber, bebe. Pero la familia lo sabe. Entonces, se traen su alcohol, ellos beben, y cuando se van, o se lo llevan, o se tira por la pica. Esto es así. Y con los compañeros, porque también, bueno, pues hay cenas de empresa, ahora Navidades, todas estas cosas que suelen pasar cuando llegan estas fechas, pues bueno, para protegernos un poco, lo que sí que hacemos es que alguno de los compañeros o compañeras que van a ir a la cena, pues que sepan de nuestra condición alcohólica, para así sentirnos un poco protegidos. El hecho es que cuando tú vas a una cena, a un restaurante, si tú ya inmediatamente la copa del vino, esto es otro pequeño truco sugerido que funciona, es ponerla boca abajo, porque el camarero ya no te va a poner alcohol. No te la llena ni te pone, y tus compañeros tampoco, porque la copa está boca abajo. Esto también funciona.
Clar, més enllà de cadascú personalment, també és veritat, no?, que som una societat on està molt, molt acceptat el beure alcohol en qualsevol acte social. Però tot i així, cada cop hi ha més gent, no?, i està més de moda aquesta vida més sana, no?, de no fumar, de no beure alcohol. És més fàcil últimament que la gent entengui que no es begui alcohol.
Sí, bueno. Entender com entender, les persones que te conocen, que has estado viviendo, que te han visto que siempre has sido un poco pasadito o muy mucho, ¿no?, de copas, y que nunca has dicho que no, pues lo ven raro. Incluso te incitan a tómate una, si no pasa nada. Te incitan bastante. Pero bueno, entienden que tampoco hay que dar ninguna excusa ni ponerse nervioso, simplemente decir, yo no bebo y ya está. Hoy en día, como tú bien decías, vas a un sitio y ves más mesas con agua que con alcohol. Con agua que con alcohol. La sociedad ya va viendo que bueno, que hay personas que beben menos, que hacen una vida sana por salud, por el cuerpo físico, ¿no? Pero, a ver, sí, lo van viendo mejor, ¿no? Pero no se entiende tampoco muy bien, ¿eh?, el hecho de no beber alcohol, si te han visto que bebías mucho. Siempre se preguntan el por qué.
Montse, ja per acabar, si algú nota que té un problema amb l'addicció o que sap que algú del seu voltant, no, del seu entorn, en pot tenir, com es pot adreçar a vosaltres? Com es pot arribar a Alcohòlics Anònims?
Bueno, Alcohòlics Anònims, bueno, tenemos un teléfono que es el 93-317-77-77. Después, me gustaría también dar un teléfono de Al-Anon, que son los grupos de familiares de los alcohólicos, que también se recuperan mediante los 12 pasos, y que es el siguiente teléfono, 93-2012-12-4. Y yo, a quien me esté escuchando, por favor, si tenéis algún problema con el alcohol, veis que estáis ya pasaditos, que no podéis parar, que algo os está pasando, llamar al teléfono de Alcohólicos Anónimos, porque la vida cambia y se puede vivir feliz y plenamente, de verdad.
Doncs, Montse, moltes gràcies per haver passat per l'Estel Migdia, i que vagi molt bé.
Igualment, gràcies a vosaltres.
Els Mossos d'Esquadra han tornat a detenir aquest dimecres l'acusat de segrestar i agredir sexualment una jove en una barraca de Terrassa. Els agents l'han arrestat de nou aquesta matinada perquè se l'acusa de segrestar una altra dona, maltractar-la i intentar violar-la.
La policia ha rebut l'avís a la una de la matinada quan una dona estaria retinguda contra la seva voluntat en un domicili i que podria estar sent agredida. Diverses dotacions s'hi han desplaçat al lloc dels fets i han detingut l'home que havia quedat en llibertat amb càrrecs fa dues setmanes després del primer arrest, quan hauria segrestat i agredit la seva exparella.
Els Mossos d'Esquadra han detingut un dels assassins de les tres menors d'Alcàsser, Miquel Ricard, en un narcopis del Raval de Barcelona.
Els agents l'han detingut a ell i a dues persones més per tràfic de drogues en un pis situat al carrer Aurora, on s'hi han trobat drogues i una pistola falsa. La Guàrdia Urbana l'havia identificat feia uns quants dies. Ricard ja va ser identificat en circumstàncies semblants l'any passat, de fet, en un narcopis de Madrid. Ricard va ser l'únic condemnat pel segrest i assassinat de les tres menors. Els cossos van ser trobats en una fossa al gener del 1993. El segon implicat en el triple crim va desaparèixer el mateix any que van trobar els ossos de les joves i gairebé 30 anys després encara el busquen. Ricard està en llibertat des de fa 9 anys, després d'haver-ne complert 21 de pena. Va sortir al carrer per l'aplicació de la doctrina Parot.
Gràcies, Anna.
A tu.
I obrim plana esportiva, tot a punt al Camp Nou per acollir aquesta nit l'últim partit de la fase de grups de la Champions femenina entre el Barça i el Rosengard, Xavi.
Sí, les blaugranes saltaran al camp amb l'objectiu d'aconseguir una victòria que les permeti passar a quarts de final com a primeres de grup. Ara mateix estan empatades a 12 punts amb el Bayern de Munic, però amb avantatge de gols davant les alemanyes. A priori, és un partit fàcil, ja que és contra el cué del grup, que aquesta temporada no ha sumat cap victòria a Europa. El tècnic blaugrana, Jonathan Giraldez, ha defensat durant la prèvia que amb una nova victòria avui consolidaran també un molt bon primer tram de temporada.
Que la Lliga hem guanyat tots els partits i perquè després a la fase de grups el més important és classificar-se com a primeres. També cert que som conscients que encara no estem al nostre millor nivell, però la part més important de la temporada està per venir. Per tant, com a primera part de la temporada, si guanyem demà, ara ha estat una molt bona primera part de temporada.
El partit serà a les 9 del vespre en directe per deshora. El Barça continua sense poder comptar amb Alexia Putellas, Graham Hansen, Catacoll i Jana Ferrandez. A més, s'ha afegit aquesta setmana a la llista de baixes Emma Ramírez.
Per cert, que el Barça s'enfrontarà al Real Madrid en la semifinal de la Supercopa d'Espanya, que jugarà entre els dies 16 i 22 de gener a Mèrida.
El clàssic del futbol femení es jugarà el dijous 19 a les 7 de la tarda. L'altra semifinal es jugaran a la Reial Societat i l'Sporting de Huelva el dia abans, el dimecres 18. Els dos guanyadors s'enfrontaran a la final d'aquesta Supercopa d'Espanya, que serà diumenge a les 12 del migdia.
I en futbol masculí, avui continua la segona fase eliminatòria de la Copa del Rei.
Aquest dimarts s'ha classificat l'Espanyol pels 16 de final, després de superar per la mínima 0-1 a l'Atlético Paso, i avui és el torn de l'Andorra. L'equip del Principat visita el Ciutat de València per jugar contra el Llevant. El tècnic de l'Andorra, Eder Sarabia, ha assegurat que l'equip afronta el compromís de Copa amb valentia, arguments i confiança per fer un gran partit i amb el convenciment de tenir possibilitats de passar l'eliminatòria. Demà serà el torn del Nàstic i del Girona. I encara la competició espanyola, el Sevilla ha fet oficial aquest migdia la rescisió de contracte d'Isco, que va arribar lliure l'agost passat procedent del Real Madrid amb un compromís per dues temporades. Isco ha disputat només un total de 19 partits amb el Sevilla.
En bàsquet, el Joventut de Badalona s'enfronta avui al Llet-Cabelis en una nova jornada d'Eurocup.
A les 6 de la tarda, la penya buscarà sumar la sisena victòria europea abans d'acabar l'any. L'equip lituà ocupa la sisena plaça de grup a només una victòria dels verdinegres. L'equip de Carles Duran ve de trencar una dinàmica de dues derrotes consecutives guanyant el València i és el tercer ara mateix a la classificació. El tècnic defensa, però, que és un dels principals rivals més difícils.
És un rival duríssim, ens ho van demostrar l'any passat, que ens van demostrar que juguen molt bé, que juguen molt d'usos, un equip que juga, tenen molt clar el que fan, sobretot a casa se senten amb molta confiança, i no és l'únic equip que no ha perdut a casa i, per tant, el nivell nostre ha de ser superior respecte a les altres últimes sortides d'Eurocup i ha de ser molt constant.
William Howard i Simon Berigardet són baixes pel partit. Joel Parra també és dubte per una sobrecàrrega muscular al bessó. El partit es podrà seguir en directe per DAZN.
Encara en bàsquet, però femení, avui a derbi espanyol a l'Eurolliga femenina entre Uni Girona i Perfumeries Avenida.
Els dos equips de la Lliga Espanyola Femenina es troben en la jornada 7 de la fase regular europea. Les gironines no acaben d'aixecar cap a Europa aquest any, on se situen a mitja taula del seu grup després d'encadenar dues derrotes consecutives. Per això avui, aprofitant que juguen a casa, miraran de capgirar aquesta situació, en parlava el tècnic de l'Uni, Bernat Canut.
És important que no tinguem alts i baixos durant el partit, com a mínim amb concentració i amb solidesa, no? És evident que hi haurà moments que la pilota entrarà molt, hi haurà altres moments que la pilota no entrarà d'entre de tant anem a buscar ser sòlids durant els 40 minuts.
El partit es podrà seguir en directe a partir de les 7 de la tarda pel canal Esport 3. Per cert que finalment la jugadora de l'Uni Girona, Brini Saiks, ha pogut ser inscrita a la competició després que la FIBA hagi donat la raó al club català. Saiks no podia jugar perquè el seu anterior club, el Sopron d'Hongria, havia allargat al màxim el límit que permet el reglament per enviar el transfer perquè la jugadora pogués ser inscrita amb el seu nou equip. Saiks, però, no podrà jugar encara el partit d'aquesta tarda, però sí que ho farà aquest divendres contra el Cadí la seu a la Lliga.
I acabem parlant de futbol sala, perquè avui juguen els últims partits de l'any a la primera divisió.
Els dos aspirants al títol, Barça i Inter, s'enfrontaran en el millor moment de la seva particular temporada. Els blaugranes són líders i acumulen 4 victòries seguides a la Lliga. Així s'han assegurat també acabar primers en aquesta primera volta del campionat. Pel que fa a l'Inter, és l'equip més en forma de la Lliga, amb 5 triomfs seguits, i ja té assegurat el bitllet per a la Copa. El partit entre Barça i Inter començarà a 8:45, a la mateixa hora que jugarà el duel entre l'Indústria Santa Coloma i el Noia.
Gràcies, Xavi. Ja ho sabeu, que cada dimecres ens aturem un moment per parlar d'economia, i ara que ens esperen uns dies d'estar més a casa i, per tant, també de gastar més energia a casa, volem aturar-nos a parlar de en quin punt ens trobem pel que fa als preus d'aquestes energies. Marc Riudavet, economista especialista en polítiques laborals de l'Espai 08. Bona tarda.
Hola, bona tarda, Diana.
Ahir explicàvem que Europa ha arribat a un acord per posar un topall al preu del gas. Com és aquest topall i per què ha costat tant arribar a un acord?
Doncs bé, mira, aquest és, el que s'ha acordat és un topall a la comercialització del gas com a energia primària, no? És a dir, el que és la compra del gas en si, que s'establirà un topall en relació a la cotització del gas a l'índex de referència del mercat europeu, i en concret s'ha establert un topall de 180 euros al megawatt hora que s'activarà si es compleixen, doncs, tot un seguit de condicions, no? Per tant, el que es pretén des d'Europa amb aquest nou mecanisme, no, és en el cas que hi hagi escalada de preus, que les transaccions del gas, dic, no pugin a més de 180 euros al megawatt hora, no? És un mecanisme que, diguéssim, que el que entenem com a que pretén, no, corregir el mercat en el cas que hi hagi una escalada de preus. I si ha costat tant arribar com a un acord, no, diguéssim, el que ha estat generant més discussió són tot el seguit de condicionants que hi ha al voltant de l'activació d'aquest topall, no? Sobretot el que es venia parlant era el tema d'intentar evitar que hi haguessin problemes de subministrament en presència d'aquest topall. Perquè, per exemple, pensem en el cas de que el preu, diguéssim, que s'estableix està per sota del preu de mercat, no? Això el que podria passar és que alguns proveïdors internacionals podrien no decidir vendre a algun dels estats membres. I és per aquestes raons, no, que s'han establert diferents condicionants, no? Un d'ells ha sigut precisament que va atacar directament això, no?, que consisteix en el que intenta fer és suprimir el topall en el cas que un estat membre no trobi cap venedor. O un altre, diguéssim, condicionant important que s'ha proposat o que s'ha acordat és que per activar el mecanisme aquest de correcció del preu, aquest topall només s'activarà quan el preu del gas del mercat europeu es pagui 35 euros per sobre del que es pagui la resta del món, no? Però, bueno, amb tot això que s'ha anat parlant i aquests condicionants que s'han anat establert, perquè et facis una idea, el topall que s'ha acordat només hagués estat vigent entre 30 i 40 dies, no?, durant tota l'escalada de preus que hem estat visquent al llarg d'aquests últims mesos.
I aquest topall ens pot afectar a nosaltres d'alguna manera? Que aquí ja existeix un topall?
Sí, sí, de fet, o sigui, hi ha una cosa que és important tenir clara, és que són dos topalls diferents. Primer de tot, per deixar-ho clar, el topall que hi ha en vigor a Espanya ara des del juny del 22 és un topall, diguéssim, dirigit un topall del gas a les ofertes que les centrals que generen electricitat amb gas poden presentar al mercat majorista, no? Per tant, és un topall que es tradueix en els preus de l'electricitat i en evitar, diguéssim, una escalada de preus de l'electricitat. Per tant, les dues mesures ens pot afectar, no? Perquè, per deixar-ho clar, aquí a Espanya tenim una mesura que, el que coneixem com l'exempció ibèrica, que fa referència a les ofertes que presenten al mercat elèctric les centrals que utilitzen gas com a energia primària, i, per altra banda, la mesura europea és un topall que va dirigir el preu de l'adquisició del gas en si com a matèria prima.
Canviant de tema, aquesta setmana el govern ha anunciat que a principis d'any ja no hi haurà la bonificació dels 20 cèntims en el carburant de manera generalitzada, és a dir, no podrà ser per tothom. Ho notarem molt els ciutadans normals de peu, diguem?
Sí, sí. A veure, ho notarem perquè era un, diguéssim, una subvenció generosa, no? I aquelles persones que tinguin un vehicle privat quan s'elimini aquesta bonificació, ho notaran segur a l'hora d'emplenar, diguéssim, els dipòsits. I tot i que és veritat que hi ha hagut una baixada en les últimes setmanes, diguéssim, dels preus dels carburants.
Ho dèiem, no?, que es retira aquesta bonificació per la gent en general, no?, per la població general. No sé si sabem quins sectors és probable que sí que rebin aquesta bonificació encara, perquè encara no s'ha decidit del tot, o no s'ha fet públic,
sí.
No?
Sí, a veure, de fet, és possible que, no sé si amb la mateixa manera, no?, amb aquesta mateixa bonificació dels 20 cèntims, però el que sí que és possible és que per alleujar aquesta transició, diguéssim, a l'eliminació de la bonificació, es plantejaran algunes mesures dirigides a col·lectius concrets, no? Crec que, per exemple, s'ha estat parlant d'un bo mensual per a famílies de rendes baixes, no?, que és una mesura que ja existeix a França, i segur que també es plantejaran amb un tipus de seguit d'ajudes dirigides cap als transportistes, no?, que aquests sí que segur que notaran de forma forta l'eliminació de la bonificació.
I hi ha alguna previsió de que a curt termini el preu dels carburants es torni, si més no, estabilitzar una mica, a baixar, sí, bàsicament?
Sí, a veure, és veritat que han anat baixant en els últims mesos els preus dels carburants, però és veritat que també és una qüestió complicada, el tema de la previsió. En general, la situació al món, venim dient, no?, de fa moltes setmanes i ja ho anem veient en notícies i diari i tal, que la situació al món és de certa incertesa, no?, i aquesta incertesa sempre s'acaba traslladant a productes com els carburants, on, diguéssim, la cadena de producció i distribució està molt globalitzada, no?, hi ha actors internacionals de diversos llocs, diguéssim, involucrats. Per tant, fa que la previsió sempre sigui complicada, però, bueno, hem anat veient una baixada dels preus en els últims mesos, això és veritat.
Ja per acabar, aquest dilluns també vam explicar, no?, que el preu de la llum havia estat el més baix del mes de desembre. Podem preveure amb instal·lació quins dies es registraran aquests mínims?
Bé, doncs, a veure, acabo de dir que preveure sempre és complicat, no?, i això sempre, sí, diguéssim, preveure el futur sempre és complicat, però la veritat és que el que sí que sabem és que hi ha una relació forta entre el que és, diguéssim, l'aportació de l'energia renovable o l'energia eòlica ara mateix, perquè estem en un moment de més vent que més, per exemple, l'energia fotovoltaica, l'aportació, diguéssim, d'aquesta energia en el mix i el preu de la llum que hi ha, no? Bàsicament, la idea és que si hi ha vent molt fort, les energies renovables entren amb més presència al mercat marginalista, per tant, cobreixen una part més alta de la demanda i, per tant, diguéssim, el preu és més baix perquè el preu de generar electricitat amb aquesta energia és més baix, no? Tot i això, també és veritat que hem de dir que hi hagi ara, per exemple, més generació d'energia renovable, tampoc fa que asseguri un preu més baix, no?, ja que el preu en si també depèn de la demanda que hi ha, no?, i com has comentat al principi, està en un moment en què la gent estarà més a casa, segurament, potser hi ha més demanda d'energia, no?, i en el moment, i el que sí que passa, no?, com tenim el mercat marginalista, el que passa és que en el moment en què entra el gas a cobrir part d'aquesta demanda, el gas serà el que marcarà el preu de la llum, no?, i per tant, no necessàriament hem de veure un preu més baix, no? Però també és veritat, i crec que parlant, diguéssim, de generació d'electricitat, també és un apunt que és interessant fer ara mateix, que és que en relació al, diguéssim, al tot el que ha estat aquest any, estem en màxims d'energia hidràulica i és el que estàvem semblant als nivells de fa 2 anys, no? Hem tingut uns mesos amb molt poca pluja, on els embassaments han estat a mínims històrics i això fa, per exemple, que hi hagi molt poca generació d'energia hidràulica.
Doncs Marc Riudaveig, economista especialista en polítiques laborals de l'Espai 08, moltes gràcies per ajudar-nos un dia més a entendre l'economia i que vagi molt bé i molt bones festes també.
Igualment, molt bones festes.
I acabem, com sempre, amb la cultura. Olma Giró, bona tarda.
Molt bona tarda, Diana.
De nou.
De nou.
I ho fem explicant-vos que la cantant Sílvia Pérez Cruz presentarà en directe el seu nou disc al Festival Guitar Barcelona.
No escribas cartas sentimentales que serían solo para ti. No escribas cartas sentimentales que serían solo para ti.
L'esdeveniment se celebrarà el proper 24 i 25 de maig al Teatre Tívoli de Barcelona.
El festival també ha detallat que el nou disc de la cantant els presentarà acompanyat d'un concepte escènic en sintonia. D'altra banda, el Guitar Barcelona ha explicat que els artistes Steve Hackett, Andrés Suárez, India Martínez i Leo Risi s'afegeixen a la programació. Les entrades pels concerts es posaran a la venda aquest dijous.
I més anuncis, el cantant Pau Ballbé actuarà el proper 18 d'abril a la Sala Polo de Barcelona. I, de fet, les entrades ja estan a la venda, eh?
I correu que volen, eh? Que ja ha passat altres vegades amb els concerts de Pau Vallvé. El mateix cantant, a través de les seves xarxes socials, ha explicat avui que el concert serà de peu dret per poder ballar i celebrar el nou disc, un disc, per cert, titulat amb una emoticona, que podríem dir que representa una cara somrient, és a dir, dos punts i tanquem parèntesis. I tot apunta, com comentàvem, Diana, que les entrades volaran com ja va passar en els dos concerts que va oferir a l'Aliança de Poblenou de Barcelona.
I avui també s'han anunciat les primeres confirmacions del cartell del Festival Ítaca i tocaran la meravellosa orquestra de l'Alcohol, coneguts com La Moda, els Catarres, Triquell i Boom Boom Fighters en Cuca Pi. L'Ítaca Sant Joan 2023 se celebra a l'Estartit.
I amb aquest avançament, doncs, es comença a perfilar la 11a edició del festival. Les entrades també ja estan a la venda i des del Festival Pro remarquen que aquesta és només la primera carta de presentació perquè encara falten caps de cartell per desvetllar. L'any passat, per ser els espectadors, els espectacles de pagament de l'Ítaca es van tancar més de 17.000 assistents, que és una xifra, la xifra més alta de la seva història i que consolida el festival com la proposta entre una de les 5 propostes de pagament de la Costa Brava més assistents, així que déu-n'hi-do, i també a partir d'avui entrades a la venda, així que ja ho sabeu.
I de que no queden entrades segur, i ja hem vist el primer concert, és de Joan Manuel Serrat, que enfoca la seva retirada dels escenaris cap a l'alegria i la festa davant d'un Palau Sant Jordi ple.
Ple a vessar, tant de bo haver-hi pogut ser, però bé, ens conformem amb una crònica no pels qui no vau ser. I pels qui vau ser, voleu recordar el que va ser el gran concert d'ahir. El cantautor ha demanat als més de 15.000 espectadors que deixin la nostàlgia de banda, que d'entrada està molt bé, no? Dius, tanquem, però no ho fem amb nostàlgia, fem-ho amb alegria. I Serrat va donar el tret de sortir del primer dels 3 últims concerts de la gira de comiat El Vici de Cantar amb el clàssic, això segur que l'heu escoltat, Temps era temps.
Era temps que vam sortir de l'ou amb l'hora muscul, la pau al coll, la flota al moll, la llengua al cul, amb els símbols arraconats, l'aigua, la font, les restriccions i l'home del sac.
I aquest divendres, quan li faltin tan sols 4 dies per fer 79 anys, Serrat dirà adéu als escenaris després de gairebé 60 anys de carrera, 32 àlbums d'estudi, 6 discos en directe i 13 recopilatoris.
I sense deixar de banda la música, Banyoles recuperarà aquest dissabte el cant de la Sibil·la, que antigament s'havia realitzat en una petita església de la comarca.
El jorn del Judi.
Déu-n'hi-do quin canvi de registre, eh?
Totalment, ja, per tots els gustos.
Totalment. Els responsables de recuperar aquest cant històric són la companyia Banyolina Cor de Teatre.
El cant de la Civil està declarat Patrimoni Material de la Humanitat per la UNESCO i a Banyoles hi ha constància que s'havia interpretat a l'església de Sant Andreu de Torn durant la nit de Nadal en un pergamí del segle XIII. De fet, es tracta d'un dels documents més antics i complets en català sobre aquest cant. I en aquest cas, aquest dissabte, es farà la mateixa nit, però a l'església de Santa Maria de Torès, abans de la missa del Gai, que això és a 8:15 del vespre.
I ara sí que deixem enrere la música per explicar-vos que les editorials afectades pel caos en la distribució de llibres podran optar a una línia de crèdit nou.
I aquesta
línia... Tou, no nou.
Tou.
Que també deu ser nou, però a més a més...
Nou i tou. Ho té tot, aquesta nova línia de préstec, una línia de préstec impulsada, per cert, per l'Institut Català de les Empreses Culturals i l'Institut Català de Finances, i anirà entre els 25.000 i els 500.000 euros a 5 anys vista, això sí, en aquest préstec no s'hi podran acollir llibreries, només editorials. Llavors, el que comentaves, aquest caos de la distribució deriva de la fusió el passat mes d'agost de dos dels referents en el món de la distribució a l'Estat, que són les Punxes i l'Àgora, que ara operen sota el paraigües d'Entredós. Llavors, aquesta unió doncs, és el que ha provocat retards i ha impedit el repartiment de volums. Les conseqüències han afectat principalment llibres en català, però també n'hi ha de castellà i en algunes empreses ha suposat pèrdues superiors al 70%, que déu-n'hi-do.
I una notícia d'aquestes que ens agrada explicar, l'Organització Mundial del Turisme ha reconegut el municipi de Rupit, a Osona, amb la distinció de millor poble turístic del món.
Oh, i tant, que ens agrada. En aquesta convocatòria s'hi han presentat un total de 136 pobles rurals arreu del món i d'aquests 136, només 32 han aconseguit el reconeixement. Se n'han descartat molts. Llavors, aquest premi reconeix sobretot que el poble estigui compromès amb la sostenibilitat. La cerimònia d'entrega dels premis tindrà lloc a la població de Lula, que això és a l'Aràbia Saudita, el 27 i el 28 de febrer del 2023. En l'edició de l'any passat, recordem, va aconseguir el guardó Morella, això és el País Valencià, mentre que aquest any a la llista també s'hi sumen Alcézar, a l'Aragó, prop de Barbastre, i Guadalupe, a Extremadura. Ara mateix, però, algú que ens estigueu escoltant, penseu, ostres, si fa poques setmanes dèiem que Rupit, l'alcalde, havia denegat ser un dels millors pobles d'Espanya. Sí, l'alcalde va denegar ser un dels millors pobles d'Espanya, però en aquest cas el que ha afirmat és que ser millor poble turístic del món no ho descarta perquè va més en sintonia de totes les polítiques de l'Ajuntament. Així que celebrem aquesta distinció d'un poble català.
I acabem, com sembla, una notícia curiosa, perquè per tots els amants dels clàssics com ET, anunciem que s'ha subhastat la figura original de l'extraterrestre per un valor de gairebé 2,5 milions d'euros. A la subhasta, però també s'han venut més de 1.300 objectes de tretzo cinematogràfic.
I entre aquests 1.300 objectes que comentes, destaquen els guants de boxa de Robert De Niro a Toro Salvatge, el martell de Thor, l'escombra Nimbus 2000 de Harry Potter, ja veus, és que déu-n'hi-do quins objectes, o el bastó amb què Charlton Heston va dividir les aigües del Mar Roig, els 10 manaments. Sobre l'extraterrestre, és evident que podríem dir que aquest simpàtic extraterrestre no s'ha convertit en un dels personatges més famosos de la ciència-ficció després del gran èxit de la pel·lícula estrenada l'any 1982, ara sona lluny, déu-n'hi-do, però encara es veu. La figura està feta de duralumini, no sabia què era, però sóc que és un alumini lleuger, però que és molt fort. I atenció, perquè té fins a 85 punts de moviment. Per tant, està totalment articulada des de les expressions de la cara, com podrien ser les parpelles, a l'abdomen, a les cames, és a dir, tot el seu cos està articulat i, evidentment, també ho està el seu dit lluminós tan icònic. I si us pregunteu com han pogut fer tot això, l'explicació és que han utilitzat una combinació de cables connectants a aparells electrònics, una combinació ideada per Carlo Rambaldi, que és un italià mestre dels efectes especials, és evident. Un italià que també ha treballat, per cert, per King Kong o per la pel·lícula Alien.
Doncs aquí queda la curiositat. Moltes gràcies, Olma. Fins demà.
Fins demà, Diana.
Com avui de 1960 naixia José María Sanz Beltrán, o el que és el mateix, Loquillo. A partir dels 80 va triomfar amb temes com aquest feo, fuerte y formal que estem escoltant. Nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Galdric Pelegrí i a la tècnica el Jordi Carretero. I ara us deixem, com sempre, amb la caravana de Joan Trias.
infinito y más allá. Y vive Dios, que escrito está, si te doy mi palabra, no se romperá. No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental.
Ràdio Estel us desitja molt bon Nadal.
Aconsegueix per 6 euros el calendari 2023 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any amb textos triats pel periodista i membre de la comunicació del Sínode de Roma, Fernando Cordero. Compra la Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o deixes un missatge al 93 409 2777 indicant nom, cognoms i adreça. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o un missatge al 93 409 2777.
A Caprabo els preus rebobinen fins als del 2021. Del 15 al 31 de desembre trobaràs el xai a Toaquarts per 15,95 euros al quilo, la pinya del Monte per 1,29 al quilo i el cava raïmat Chardonnay Brut al 50% de descompte a la segona unitat, perquè gaudeixis d'un Nadal inoblidable amb els millors preus. Benvinguts al Superestalvi de Caprabo.
Necessitem persones com tu, que són exigents, que saben com anticipar-se i actuar, que volen ajudar els altres, que no tenen por, que saben donar el millor d'elles mateixes, que s'atreveixen a fer i a ser el que volen. Necessitem bomberes com tu. Nova convocatòria amb el 40% de les places reservades per a bomberes. Per més informació, truca al 012. Generalitat de Catalunya.
Més de 100 anys, 5 generacions. Tota una nissaga compromesa amb la qualitat i una filosofia centenària. Embotits Ubac, la famosa llonganissa d'Organyà, nascuda d'un dels obradors més antics de Catalunya. I ara també, Ubac us ofereix dos plats típics de les festes. El caldo de Nadal amb pilota i els canelons amb pollastre de pagès i tòfona del Pirineu. Descobreix la tradició de l'excel·lència a ubac1915.com. En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900 535 811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
De
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia para farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia para farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia para farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia para farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.